Aquesta sintonia al Planeta Prat i això vol dir que torna la Vane Meravelles amb Les dones fem coses. Què tal? Com estàs?
Bon dia, guapos, aquí tornem. Benvinguda. Un dia més, eh? Jo ja vaig dir que tornava tornat, sí.
No t'hem perdut del tot, sinó que t'hem espaiat perquè puguis fer més coses.
També. Exacte, exacte.
Amb què vens avui?
Pues mira, hoy vamos a hablar de un caso bastante peculiar. Es una de estas pocas mujeres que fue reconocida en su época y por su obra como impulsora de la enfermería moderna. Uh-huh. Y por esa razón en su momento fue un símbolo feminista. Pero aún así, es solo conocida en el entorno sanitario y creo que merece un poquito más de espacio. Así que bueno, aquí estamos para darle un poquito más de luz. Le pusieron el nombre de la ciudad donde nació, Florencia. Pero era hija de una familia inglesa rica y bastante liberal para lo que era la época. Su abuelo materno, de hecho, fue parlamentario cristiano disidente, abolicionista de la esclavitud y simpatizante de la Revolución Francesa. Y parece ser que su nieta, pues, heredó el espíritu revolucionario y el reformismo social de su abuelo. Así que en un tiempo en el que las mujeres o eran criadas o eran señoras o eran monjas, lo de siempre, ¿no? Ella no encajó bien en ninguno de esos papeles. Recibió una educación mucho más amplia que la habitual en sus contemporáneas y se negó a casarse y a dedicarse a su familia o a tener familia o a nada que fuera no hacer su vida y sus cosas. Hoy os traemos una mujer extraordinaria que cambió el mundo de la salud con sus investigaciones y sus métodos. Hoy vamos a hablar de Florence Nightingale. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the God is just too rough. Ens anem amb una mica de biografia, no? Vamos a ubicarla. Florence nació el 12 de mayo de 1820, como os he dicho, en Florencia, que en aquel momento era la capital del Gran Ducado de la Toscana. Ella pertenecía a una familia con dineritos, era hija de William Edward Nightingale y Frances Smith. Y fijaos, eso sí, figura, es importante que cada 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Y llego a este punto ya que estoy aquí, cosa que creo que poco se ha hecho, aprovecho para dar las gracias a este maravilloso colectivo que tantas injusticias y tan poco reconocimiento en general ha tenido durante la historia, porque en su momento aplaudimos mucho a las 8 de la tarde, pero se nos ha olvidado de nuevo lo necesarios que son para nuestras vidas las labores de las enfermeras y los enfermeros de este país. Así que desde aquí, pues vamos a hacerles un pequeño homenaje,
¿no?
Sí, claro. Con este personaje. Bueno, pues vamos a seguir con Florence y con su historia. En 1837, impulsada por lo que ella interpretó como una llamada divina, estas mujeres iluminadas de la época, sí, anuncia su decisión de dedicarse a la enfermería. Y a pesar de la fuerte oposición de su familia, fundamentalmente de su madre y de su hermana, que no le gustaba mucho la idea, logró formarse como enfermera. ¿Y por qué se oponía? Pues es fácil, porque en aquella época la profesión de enfermera o cuidadora, que también se decía así, estaba asociada a mujeres de clase trabajadora, nada que ver con una mujer culta como era Florence, que además pues, estaba destinada a casarse y a ser una mujer de bien, ¿no? Durante los siguientes años, de manera autodidacta, se convirtió en una experta frecuentando los centros sanitarios que visitaba en cada uno de sus viajes, porque se dedicó a viajar. Estuvo en Francia, estuvo en Italia, estuvo en Suiza, en Grecia o Egipto, que fueron algunos de sus destinos. Durante sus viajes hizo un diario de viaje donde muestra pues, todo su proceso de aprendizaje, además de sus habilidades literarias y su manera de afrontar y de vivir la vida. En 1853... asume el cargo de superintendente en el Instituto para el Cuidado de Señoras Enfermas, que se llamaba tal cual, sí, que era para mujeres sin techo, en Londres, puesto que solo ocupó durante un año, pero que fue, sirvió su estancia allí para mejorar cosas como las instalaciones de instalar agua caliente en las habitaciones, e incluso instalaron un ascensor. Se encargó además de encontrar casas de convalecencia para buscar trabajo a las mujeres que salían del hospital para que tuvieran un tiempo más de recuperación. Entre 1853 y el 56 se desarrolla la Guerra de Crimea, ¿no? Que es un conflicto bélico entre el Imperio Ruso y una alianza del Reino Unido, Francia, el Imperio Otomano y el Reino de Piamonte y la Cerdeña. Estas cosas que pasaban por entonces.
Y que continúan pasando.
Sí, continúan pasando. Sí, pero las alianzas ya no...
Sí, sí. Son, uno son diferentes, sí, pero bueno.
Sí, bueno, es verdad. Igual sí, no son sí. tan conocidas, ¿no? Pero sí, había ahí un follón de la leche. La mayor parte del conflicto tuvo lugar en Crimea, en la península de Crimea, en el Mar Negro. Los aliados estaban venciendo a los rusos, pero sin embargo las enfermedades estaban diezmando el ejército británico de una manera muy brutal. No disponían ni de médicos, ni de medicinas, ni de enfermeros suficientes para hacerse cargo. De hecho, en las primeras semanas del conflicto, de cada 100 muertos, 80... eran víctimas, pero de las deficiencias de los tratamientos sanitarios. O sea, muy heavy. Entonces, un señor que se llamaba Sidney Herbert, que era un antiguo conocido de la familia Nightingale y era secretario de guerra de Gran Bretaña en aquel momento, conocía, ¿no?, las actividades de Florence y sabía que era una mujer muy resolutiva, con lo cual pues contactó con ella y le pidió ayuda para ver qué podían hacer ante esta situación tan chunga, ¿no?, que tenían en el sistema sanitario. Y ella, pues, el 21 de octubre de 1854, junto a un equipo de 38 enfermeras voluntarias, que muchas de ellas eran inexpertas y las había ella enseñado personalmente, partieron hacia la guerra. Y allí, pues, ¿qué encontraron? Pues, imaginaos, ¿no? Un panorama desolador. Los soldados heridos habían recibido tratamientos inadecuados por parte del equipo médico, que estaba, obviamente, superadísimo por la situación, mientras que los mandos del ejército eran totalmente indiferentes ante esta situación. Claro. O sea, aquello era un sin Dios. Allí había que meter mano. Y para colmo, pues, los suministros médicos escaseaban. La higiene, pues, imaginaos también, era lamentable. Y las infecciones pues estaban a la orden del día, claro, con toda esta situación no había otra. Así que, además, bueno, eso, no se contaba con el equipo apropiado para procesar los alimentos que tenían que recibir los pacientes, y además, pues, poca comida, o sea, era todo. Todo era una situación que la mirabas por donde la mirabas, era caótica. Durante el primer verano de Florence en el frente, algo más de 4.000 soldados perdieron la vida, pero el tema es que, como decíamos antes, es que fallecían 10 veces más soldados por enfermedades, ¿no?, como el tifus, la fiebre tifoidea, el cólera o la disentería, que por heridas en el campo de batalla. Así que ante esta situación, Florence dio un golpe en la mesa y dijo que había que hacer una serie de cambios para que la mortalidad bajara, y así fue. Hizo unas reformas bastante básicas que hicieron que se diera la vuelta a la situación en la que se encontraban los centros en aquel momento. Y llegados a este punto, para no soltaros yo más la chapa, porque aquí está guay que compartamos estas cosas, sobre todo con gente que sabe bastante más que yo de enfermería, hoy he querido traer para que nos acompañe a una amiga y una gran enfermera que se llama Ana Vera. Ana lleva trabajando en el Hospital de Belviche 28 años, ni más ni menos, con todo lo que eso ha conllevado en los últimos años. O sea que, Ana, aquí te cedo el micro para que nos sigas hablando de las cositas que hizo Florence, porque tú mejor que yo lo vas a contar,
Ana,
seguro.
Que això ens agrada molt últimament, perquè no hi ha res més feminista que compartir aquests espais amb dones, no?, sobre temes que els apassionen també.
Les dones fan coses, no?
Clar, pues, que sí, i les dones tenen veu i parlen de coses que són molt interessants. Per tant, Anna, il·lustra'ns una mica.
Ai, gràcies, per favor.
I explica'ns també com t'apropes tu a aquesta figura de la Florence.
Bueno, la Florence Nightingale, bueno, és la pionera, és la que fa la infermeria professional, professionalitza la infermeria, no? Fins a aquell moment no era una pràctica que es feia, però no es feia d'una manera ni regulada, ni de cap, ni amb un criteri acadèmic,
ni res de res. No es tenia en compte, no? Eren aquestes cures, però bueno.
Llavors, amb el cas de la Florence, jo crec que és important contextualitzar històricament, no?, amb el moment i amb el lloc que vivia ella, no? Llavors, ella va viure a Anglaterra del segle XIX i llavors era en plena revolució industrial. Llavors, en aquell moment va existir un gran moviment migratori del camp cap a les ciutats i llavors les ciutats van omplir de classes menys afavorides, de persones que vivien en molt males condicions perquè estaven totes hacinades, no?, d'alguna manera. Llavors, la taxa de mortalitat es va augmentar moltíssim en aquell període, fins al punt que el Parlament Britànic va fer la primera llei de salut pública, no? Penseu que fins 23 anys després que aquesta llei no es va demostrar l'existència de les malalties infeccioses, és a dir, vivim en un moment que encara no es coneixia els microbis, no sabíem què era la causa que provocava les malalties, no se sabia que era per microorganismes ni quines formes es contagiava la gent, vull dir, tot era com...
Llavors,
eren unes teories, totes unes teories, que hi havia una teoria que és la que Florence Nightingale, en el fons, és amb la que ella es basava, que era la teoria del miasma, no? Llavors, en aquell moment es pensava que la sang fermentava de les ferides i llavors d'allà sortien gasos nocius que feia que aquestes emanacions fètides contagiessin, bueno, es propaguessin pel terra i per l'aigua i això provocava la malaltia, no? Llavors, amb aquest pensament, la Florence Nightingale se va anar a la guerra i va arribar als hospitals de campanya i va veure que ja s'havia d'implementar tot de necessitat de posar en valor, no?, tot el que eren les mesures higièniques, no?, d'una manera intuïtiva, de fet, perquè no estava basat en res. Perquè, clar, de fet, clar, la Florence Nightingale i el Pasteur eren coetanis, van viure en el mateix moment, que el Pasteur va ser el que va demostrar, sí, no?, sí, els microbis, no? Vull dir que encara Florence estava a la guerra i no sabíem encara que existien les malalties infeccioses, però si més no, doncs ella va poder, no?, doncs implementar totes aquestes, no?, aquestes mesures per d'higiene molt bàsiques, no?, que diríem ara, no?, que seria, doncs, la cura de l'aire, l'aigua potable, l'alimentació correcta, la cura de les ferides amb una mínim d'higiene, vull dir que de fet eren mesures senzilles, no?, però que això li va valer per baixar els índexs de mortalitat d'una manera molt, molt, molt apreciable, no? Ella pensava que si podíem incidir en l'entorn del pacient, podíem ajudar a la seva curació, era el seu mantra, no? I es pensava que era això.
I ho pensava molt bé.
I ho pensava molt bé, sí.
I llavors, en un moment, sí, no es tenia en compte aquest entorn del pacient.
No, per res. Hem de pensar que...
I menys enmig d'una guerra, no?
Exacte.
I menys allà, sí, baron.
I després el país que estem parlant, d'Anglaterra, no era un país que és un país, tots els països del nord d'Europa, es va arrelar el que va ser el protestantisme, no? I llavors amb el protestantisme el que va passar és que Enric VIII va dissoldre totes les ordres religioses, van tancar hospitals i va tancar totes les institucions dedicades a la cura dels malalts.
Clar, que eren bàsicament religioses.
Eren religioses, d'aquesta manera va quedar tot una època fosca, no?, que ningú es feia càrrec. Llavors, clar, les persones que es dedicaven a cuidar, doncs eren dones, bàsicament, no? Eren dones que de baixa condició social i que en molts casos complien condemnes judicials, no? I era...
Cuidant,
no? Cuidant, no? I llavors complien...
La condemna era
cuidar els malalts, no? Mm-hmm. La majoria, clar, evidentment no tenien cap formació, clar, eren alcohòliques, prostitutes, vull dir, bueno, va ser una època superfosca, no? Llavors, clar, la Florence, quan va arribar allà i va veure, bueno, ese sin Dios, no?, com deia la Vanessa, bueno, va pensar que no podia ser. Ella es va escandalitzar molt, sobretot, a lo que són els hospitals, però sobretot als hospitals de la guerra, no? Ella arriba allà i queda absolutament desmoralitzada perquè ella s'imaginava el dolor, s'imaginava la gana, el fred, tot això s'ho imaginava. El que ella li va sobtar molt és que no podia pensar que la gent que es dedicava a parvetllar per aquells nois, no?, al cap i al final nois joves, no?, que no tinguessin cap, que fossin brutos, no?, vull dir, que no tinguessin cap qualitat humana, no? O sigui, eren cruels, vull dir, no tenien cap sensibilitat, diguem-ne, no? I també va veure que els mandos, el que eren tots els generals, doncs no tenien tampoc cap interès en millorar cap condició. Ells no estaven per la guerra, però...
Estaven pel que estaven,
no? Llavors, bueno, bueno, pues això, el context històric és important, no?, per situar la nostra amiga Florence.
Clar. Ostres, és fort, eh? Jo aquesta etapa no la coneixia. Parlem de 1800, no?
Clar, bueno, són coses que no hi penses, no? Vull
dir, clar, i després hi ha una cosa que a les guerres sempre s'explica al front i el que passa allà, no? I tota aquesta part de fins a on conquereixen.
Fuera de les bambalines, clar.
La part de les cures, la part de, no?, més invisibilitzada, al final són aquestes parts.
Clar, la societat civil sí que es dedicava a les dones, no?, com hem dit, no? Però a l'exèrcit, eren homes que es dedicaven a les cuidades i eren unes cures, doncs, molt bàsiques.
Era
la no cura.
Li fotien un bandatge i fora, no suposo.
Sí, però coses d'això, no? De poca humanitat també, no? De no escoltar, bueno, doncs això, no? Llavors, bueno, quan va tornar ella de Crimea, el govern anglès, ja va ser rebuda com una gran heroïna, perquè va ser capaç de baixar els índexs de mortalitat de manera espectacular, no? I llavors el govern anglès va recollir donatius i va permetre que ella pogués formar una escola per formar dones, una escola d'infermeria, no?, bàsicament. I llavors ella va fer, bueno, pues va defensar, no?, aquesta professionalització de les cures, no? I llavors ella pensava que les infermeres havien de ser aptes, intel·ligents, formades, remunerades, que això va ser molt important. Jo crec que com a punt feminista, que al final ella no es pensava que era feminista, ni molt menys, ella no. Però sí que realment això va ser un bueno, va donar l'oportunitat a la dona a poder-se bueno, resoldre per ella mateixa, no?
Clar, perquè es donava per fet, no?, que la dona ha de fer les cures de la gent que l'envolta, al final.
Clar,
quan remuneres les cures ja...
Clar, ella va professionalitzar el que és les cures, no? Les cures cap al malalt. Després també ella va fer tot d'escrits, no? Fent com unes guies per les mares, no?, perquè tinguessin cura dels seus fills, no? Perquè penseu que la taxa de mortalitat era l'infantil, no?, el primer any de vida, morien el 25% de nens.
Oh.
I d'un any a 5 anys es morien al 50. Vull dir, la mortalitat infantil era tan gran que ella també va fer tot unes guies, no?, amb llenguatge molt planer, perquè les mares poguessin tenir també cures bàsiques, no?, cap als seus fills. No? Va fer tota una... Després també va implementar idees que ara avui dia ho tenim molt per la mà, no?, però idees que ella les va portar a terme, no?, com era que ella es pensava que havia de... que la formació havia de ser continuada, no?, amb les estudis, no?, i les professionals s'havien de reciclar, sempre. Llavors, clar, ara és una cosa molt òbvia, però en aquell moment ningú donava...
Clar.
Pensava que la gent era, sabia els seus coneixements i ximpons, o sigui, no s'avançava, això. Llavors, ella pensava que la infermera havia d'assistir, no?, però havia d'aprendre, ensenyar i investigar. Llavors, aquí està la clau, no?, de professionalitzar el que és l'infermeria com a investigadora. I ella, de fet, ho va portar a terme, no?, perquè tenia unes grans nocions matemàtiques i d'estadística. Llavors, per poder fer canvis en tots els hospitals de campanya, va demostrar-ho amb estadística, no?, va voler demostrar que les mesures que ja estava implementant eren mesures que milloraven la qualitat de les cures, i llavors ho va fer d'una manera, doncs, mitjançant l'estadística i els diagrames, no?
Va fer
com tots uns gràfics, no?, que li diuen la diagrama de la rosa, no?, que ella podia demostrar que amb tres variables, que era el temps, la mort i la causa de mort, podia demostrar que les cures que ella feia, no?, amb l'assanejament, amb l'aire pur, amb clavegueram, baixava la incidència, no?, i amb això va poder demostrar-ho, i amb això van poder fer canvis, no?, amb tot el tema i això.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
No sé. És la primera vegada, no?, que s'associa el tema de les cures a la investigació.
Per tant,
a partir d'aquí ja
comença
un altre prestigi.
De fet,
no,
a la medicina en general, perquè tampoc abans... Tampoc la medicina l'estava fent servir el que és l'estadística, no d'aquesta manera. Vull dir que ella ho va portar no? Una mica per omplir-se de raons, no?
Uh-huh. I ara és l'essència
d'aquesta... I per demostrar.
Per poder demostrar que havien de fer canvis, no? Uh-huh. I llavors, ella, que era una senyora molt de caràcter, no? Ella va comentar una vegada, no?, que ella feia gràfics, deia, jo faig aquests gràfics, que es deien que és com una rosa, de fet, eh? Jo faig aquests gràfics, diu, que els faig tan clars perquè ho entenguin fins i tot els metges, els generals i els membres del Parlament, no? Se l'enfotia una mica de bueno,
Que grande.
Sí, de fet li deien la Diablo Flo, eh? Vull uh-huh. dir que...
La Diablo Flo?
La Diablo Flo.
M'encanta. Com a nombre artístico, m'encanta. Sí. La Diablo Flo, sí, uau. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, Tania, que és una tia important.
Sí, ella no se sentia... Ella estava en una època també que era moment dels sufragistes,
clar,
no?
Sí,
vull
clar,
dir, ella,
sí,
de tota aquesta d'allò feminista, no? Ella, de fet, no li interessava per res. Tot aquest tema feminista, ella no estava en aquest món. Ella
clar,
estava,
ja estava lo seu.
Era una dona clar. Com d'acció, no? Hi ha un problema, s'ha de resoldre, però no anava més enllà en aquest sentit de voler... Fins i tot ja considerava... En aquell moment va començar a haver dones que eren metgesses i ja trobava un absurd, una pèrdua de valor, no? Ja pensava que les infermeres... O sigui, que les dones no calien més dones que metges, calien bones infermeres, no? Trobava... Per què? Per què has de fer de medicina? Ja no estava a favor de que les dones fessin feina d'homes, de fet. Aquí està també la seva... Bueno,
bueno, sí, clar.
Les seves contrarietats, o no, de la seva època, no?
Clar, bueno, és
ara també llegir-la des d'aquest punt de vista sempre és una mica més difícil, perquè clar. És veritat que, clar...
Bueno, moltes de les persones de que hem parlat, moltes de les dones que hem parlat, eren feministes sempre, sense saber-ho. Bueno, feministes per lo que era l'època, clar, òbviament, pues,
clar,
aquestes, no? Això de, bueno, pues normal que no vegin raro que una dona sigués metgessa, diria, pues pa què?
No, clar.
Con la falta que me hacen a mi enfermeres, ¿no? La vas a ser toda la doctora.
Mujeres que se remanguen,
clar.
No?
No, clar, clar.
Sí, sí, de totes maneres, final, bueno, tot, ella va guanyar tot, o sea, va guanyar contra tots els prejudicis també de la seva època, perquè... de fet, ella deia que ella havia de treballar al costat dels homes, però sense submissió. Això mm-hmm. també ho tenia com molt clar, mm-hmm. perquè pensava, claro, era un moment, bueno, fins ara fa dos dies, tampoc anem de molt lluny, no? que les infermeres el que feien una mica, el que sí. et demanaven, no? I la infermera té una professió pròpia amb una, bueno, pues amb una àrees pròpies que no tenen res a veure. Sí que fem feina delegada, però també... fem feina amb el nostre rol d'infermera, que és pròpia, eh?
Totalment. Llavors, clar... Això encara s'ha anat arrossegant sí. fins als nostres dies, sí. gairebé. Doncs hem d'anar tancant. No sé si, Anna, si vols que ens quedem amb alguna frase d'ella.
Bueno, a veure... jo l'única cosa així que trobo que superimportant, que el fet de fer dones, o sigui, que donar valor a la professió d'infermeria i que fossin retribuïdes, és a dir, que poguessin guanyar diners, és un tema que ens ha emancipat i ens ha ajudat a totes les dones en general, fins fa poc, que moltes dones podien venir del poble a la ciutat perquè podien treballar en infermeres, guanyar un sou raonable, estar formades, vull dir, això era una sortida... per no haver-se de tenir, bueno, de fer vida familiar si no volien. Va ser una sortida que fins fa poc va ser molt important. Vull dir que jo penso que ella, donant-nos aquest valor, no, de poder fer una professió pròpia i remunerada, jo penso que això...
Clar.
Sí, sí. Ella va dir, jo mai vaig donar ni vaig acceptar cap excusa. Això també és una frase, no?, que ja diu una mica del seu tarannà, així com molt...
Jo parlant de sempre, jo parlant de sempre.
Sí. Sí, doncs sí. Avui ens hem apropat a aquest món de la infermeria, que també doncs, val la pena tenir un homenatge en aquest petit espai que tenim. Gràcies per haver-nos acompanyat.
A tu, Isa.
Que vagi molt bé.
Vale, gràcies.
Gràcies.
Bon dia.
Vinga.